Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts, moment que, en el que saludem, com havíem ja anunciat fa una hora, el catedràtic d'Economia i professor de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Bé, la primera pregunta és inevitable. Vostè, que viu als Estats Units, m'agradaria preguntar-li, a banda de com està veient el que passa aquests dies, quina anàlisi em pot fer d'aquesta explosió de violència, de ràbia, i quines conseqüències pot tenir, si és que en tindrà alguna, de cara a un futur, professor?
A veure, jo crec que és la conjunció de dos problemes greus. Un és el racisme latent. Als Estats Units hi ha policies racistes, hi ha policies, hi ha ciutadans racistes, hi ha les dades de tot tipus, econòmiques, de salut, etc., demostren que hi ha desigualtats educatives, desigualtats d'ingressos, hi ha més presoners negres que blancs, hi ha més addictes, és a dir, totes les coses positives de la vida, doncs els blancs en tenen més, i totes les negatives els blancs, els negres en tenen més, els negres es moren abans, més joves, tenen menys salut, i per tant hi ha un caldo de cultiu que fa que molta gent estigui, molts afroamericans estiguin, tinguin un sentiment de que el sistema que tenim, el país, el sistema econòmic, la política, doncs no els ajuda. La segona raó és que el president dels Estats Units doncs està comportant com un cretí, diguem, està avivant el foc, està, diguem, demanant a la policia que sigui més violenta amb els manifestants, està provocant a través de Twitter, tanca els llums de la Casa Blanca i s'amaga i des dels sòtans de la Casa Blanca fa tuits, i per tant jo crec que el problema de fons és que els blancs no veuen el poder de Trump com a legítim. Es diu que les revolucions no les causen els revolucionaris, sinó l'estupidesa i la brutalitat dels governs. I en aquest cas, diguem, el que està passant als Estats Units és un exemple. La gent de color, i cada vegada més de gent blanca que està donant suport, perquè a diferència de les altres manifestacions que hi ha hagut de manera recurrent des de que van assassinar Martin Luther King a l'any 68, sempre que policies blancs apagaven a negres, hi han hagut destrosses similars. En aquest cas s'hi han apuntat moltíssims blancs, i tota aquesta gent pensa que el poder no satisfà el que s'anomena el principi de legitimitat. Perquè el poder sigui legítim ha de tenir tres coses. Primera, l'autoritat ha de ser justa, ha de tractar tothom de manera igual. Aquí els negres no veuen que se'ls tracti de manera igual. Sempre que hi ha un policia pagant a un ciutadà, el policia és blanc i el ciutadà és negre. No es veu mai negres pagant a blancs, o negres pagant a negres, o blancs pagant a blancs. Sempre són blancs pagant a negres. Segona, les regles o les lleis han de ser predictibles. És a dir, la regla que hi hagi avui ha de ser la mateixa regla que ha d'haver-hi demà. Aquí les regles no semblen predictibles, perquè s'encausa i s'acomiada el policia blanc només quan hi ha un vídeo. Fixeu-vos, quan hi ha un vídeo se l'enganxa, llavors sí, vinga, aquest fora. Però si no, no passa res. I tercer aspecte del principi de legitimitat és que la gent que ha d'obeir ha de sentir que la seva veu és escoltada. Per cert, fixeu-vos que aquest principi de legitimitat, cap dels tres factors, es dona ara mateix a Catalunya en relació al govern espanyol, que posa lleis arbitràries, que posa lleis diferents per diferents persones, que no escolta a una part de la societat, etc. No? Però deixant de banda Catalunya, diguem, això del principi de la legitimitat l'entenen perfectament els pares. Els pares que han de renyar amb un nen que pega el seu germà petit, els pares saben que tu no pots ignorar quan, diguem, unes vegades que el nen pega i d'altres no. És a dir, si està malament pagar, renya'l sempre o atura-ho sempre. Si el nen veu que unes vegades el renyes i unes altres no, aleshores no sap quan, no sap a quin principi atenir-se i, per tant, el tio fa el que vol. Segona, els nens han de veure que si el gran pega al petit i tu el castigues, quan el petit pega al gran, tu te n'has de castigar. No poden haver-hi regles diferents per diferents persones. I això els pares ho han de saber, perquè si això no s'aplica, doncs, clar, el nen petit comença a pegar al gran i, escolta'm, això és xausa. I, finalment, el nen ha de veure que quan el nen no, el gran no ha pagat en el petit, quan el nen diu jo no l'he pagat, tu l'has d'escoltar. No pots suposar immediatament que l'ha pagat i per tant castigar-lo. És a dir, que la veu del nen ha de ser escoltada perquè el nen vegi que quan tu el castigues és una cosa de justícia. Doncs bé, això que els nens entenen perfectament, que els pares entenen perfectament quan tracten els nens, això el president dels Estats Units no ho ha entès. I quan tu no tens legitimitat amb un grup tan gran com són els afroamericans a dins dels Estats Units, aleshores l'única opció que et queda és la violència. I això és el que s'està dedicant a fer el president dels Estats Units, atiar la violència a base de, doncs, posar militars, i posar reserves, i posar, diguem, i castigar en els manifestants, i legalitzar, diguem, els moviments, declarar-los terroristes, etc, etc. Fixeu-vos que, insisteixo, això és més o menys el que va fer el govern espanyol, o el que ha fet repetidament el govern espanyol, utilitzar la violència en lloc de la persuasió, utilitzar la il·legalització de partits polítics en lloc de la persuasió, doncs això mateix que ara mateix està fent el govern dels Estats Units només pot acabar d'una manera tràgica, perquè l'escalada serà cada vegada més grossa.
Fins i tot ja està vol mobilitzar l'exèrcit Donald Trump, per tant és evident que l'escalada cada cop serà, com vostè diu, més violenta. Bé, deixant de banda aquesta qüestió, hi ha una altra qüestió que ens ocupa, que és el tancament de Nissan. Aquesta tarda, a partir de les 7, representants del govern central, de la Generalitat i dels principals sindicats es reuniran per coordinar una resposta unitària al tancament de Nissan a Barcelona. La polèmica decisió del fabricant japonès, que causarà l'acomiadament de 3.000 treballadors directes, ha provocat que alguns dirigents polítics, com, per exemple, Gabriel Rufián o Íñigo Errejón, hagin apostat per nacionalitzar Nissan. D'altres, com el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proposat canviar la política de subvencions del govern català i, en declaracions, en aquest cas divendres passat, al Món RAC1, proposava aquesta fórmula.
Jo crec que aquest suport públic s'ha d'articular de manera diferent. Veiem com, per exemple, i em torno a remetre al cas de França, el fet que l'estat francès sigui propietari d'una part de Renault, doncs és un element que està condicionant les decisions de la companyia. Per tant, nosaltres, ja que fem aportacions públiques, hem de mirar que siguin aportacions molt més vinculants.
Què li sembla, professor, aquesta decisió, o no, aquesta decisió no, aquesta proposta del vicepresident Aragonès de, en fi, de que és una bona idea que es lliguin ajudes a poders de decisió com el govern francès amb Renault?
A veure, anem per parts. Primera, comencem per la proposta, no sé si una proposta o un
tuit, diguem,
De Gabriel Rufián i Íñigo Errejón de nacionalitzar. Comencem per allò que has mencionat abans.
Sí.
A veure, això és una bestiesa. Qui parli de nacionalitzar una fàbrica no té ni idea de com funciona una empresa multinacional. El cotxe que es fabrica a Catalunya, el cotxe de Nissan o els cotxes que es fabriquen a Catalunya no s'improvisen, es dissenyen a través dels anys i això ho fa una empresa. Si a tu et quedes, nacionalitzes la fàbrica, doncs has de dir a partir d'ara quin cotxe farem, qui el dissenyarà aquest cotxe, el dissenyarà el Rufián o qui el dissenyarà? No podràs tu copiar el cotxe de Nissan. La marca Nissan seguirà existint i tindran els seus drets de propietat intel·lectual, i per tant tu t'hauràs d'inventar uns cotxes en 15 dies i els hauràs de produir. Segona, els cotxes utilitzen uns 30.000 components que venen de 90 països diferents. Per tant, la fàbrica d'aquí haurà de ser capaç de comprar aquests 30.000 components a 90 països diferents d'arreu del planeta, i la pregunta és, seran capaços de fer-ho, això? Un estat, un govern que és incapaç de comprar mascaretes o de comprar testos que els enganyen quan compren testos, aquests seran capaços de comprar 30.000 components? Després, un cop els tens comprats, els hauràs de posar tots junts, fabricar un cotxe, però els hauràs de vendre, i per això necessites una xarxa de distribució i una xarxa de concessionaris. I d'on la trauran, aquesta xarxa? Això, tenir la fàbrica d'aquí no garanteix tenir els concessionaris arreu del món, perquè tu els cotxes no els vendràs des de la fàbrica, els vendràs arreu del món a través de botigues que no tens. Per tant, això de nacionalitzar la fàbrica i pensar-te que això, que tot quedarà igual, em sembla, diguem, una anada d'olla, amb tot el carinyo que el Gabriel sap que li tinc amb ell, a la Rejón no el conec, però em sembla que això no és, és més una, és un estirabot, diguem, per guanyar vots o per fer veure que fas coses, que no pas una idea seriosa. Pel que fa a la proposta de Pere Aragonès de canviar el sistema de subvencions, a mi aquesta reflexió em sembla del tot correcta. Però el que indica això és que el que hem fet fins ara és del tot incorrecte. En aquest programa jo he defensat diverses vegades, l'última, recordeu, no sé si recordeu, quan Ryanair deia que se n'anava de Girona, que jo deia, és que és una bestiesa, diguem, pagar xantatge a les empreses, xantatge vol dir agafar diners dels contribuents, diners de tota la gent que ens està escoltant, els seus diners, agafar-los i donar-li a un empresari perquè es quedi en el teu país. Per què és una bestiesa? Doncs perquè si aquesta empresa no està aquí perquè guanya diners, si només està aquí perquè tu li regales un xantatge, el dia que tu li deixis de regalar el xantatge o el dia que vingui un altre des de fora i li regali un xantatge encara més gros, aquest marxarà. Si tu no estàs aquí perquè tens diguem, uns factors de producció, ja sigui un capital humà, unes instal·lacions, unes infraestructures, el que sigui, que tu trobes profitós i per això estàs aquí, perquè la teva empresa guanya més diners si està aquí que si està en un altre lloc, si només està aquí pel xantatge, aleshores aquest xantatge serà permanent i el dia que el deixis de fer marxaran. Entens? I això és el que vam veure, això ja ho vaig dir quan vam parlar de Ryanair i ho torno a dir ara. Diguem, jo no sé per què han estat regalant calés a una empresa a canvi de que es quedi, perquè l'única cosa que pot acabar passant aquí és que o bé tu deixis de donar els calés i el dia que ho facis marxaran, o, que és el que ha passat, que vingui un altre i li doni més calés. I això és el que ha passat exactament, perquè el que ha passat és que ha vingut el govern de França, que no és que el govern de França estigui al Consell d'Administració de Renault, que és una part de Nissan, no. El problema no és aquest. El problema és que el govern de França ha posat 8.000 milions d'euros sobre la taula i els hi ha dit, senyors de Renault, Nissan, Mitsubishi, nosaltres els ajudarem, però vostès han de tornar les empreses cap aquí, les fàbriques, la major part de fàbriques o les que més puguin, diguem, una gran quantitat de llocs de treball volem que siguin aquí a França, perquè són els treballadors, diguem, els contribuents francesos els qui paguen. I per tant, diguem, el que ha passat no té cap mena de secret. Si tu jugues al lloc del xantatge, ve un altre que té les butxaques més profundes que tu, fa un xantatge més gros i es queda el negoci.
Aquí hi ha un afegit, que és que el projecte del govern francès d'aquesta promesa d'ajudes per valor de 8.000 milions, clar, aquí el govern francès ja és part, ja forma part d'aquest consorci. I després, que és una aposta, tal com va dir Emmanuel Macron, pel vehicle, que aquesta és una qüestió que Espanya hauria de començar a reflexionar, que és una aposta, la del govern Macron, per el vehicle elèctric i pel vehicle híbrid i per generar bateries. cosa que ara mateix a la indústria espanyola automobilística aquesta qüestió no s'està desenvolupant. I clar, l'aposta de Emmanuel Macron passa per aquí. I no sé si com ho veu vostè, però el govern espanyol també hauria de començar a pensar i reflexionar sobre cap a on va el futur de la indústria de l'automòbil, que potser el que ha passat amb la pandèmia ha estat una excusa per començar a fer una reestructuració del món del món automobilístic, no per la pandèmia, sinó que s'havia de fer i que és allò que s'aprofita la vinentesa per tirar-la endavant ara.
A veure, això del cotxe elèctric i de sostenible i tot això és una excusa, eh? És una excusa perquè queda bé ara a Europa dir que nosaltres donem suport als cotxes sostenibles i elèctrics i híbrids i tot això, i per tant ajudarem aquesta empresa perquè farà cotxes sostenibles, eh? Mentre que si els fem a Catalunya no seran sostenibles. Això és una excusa que a mi no em cola. De fet, en la mateixa reunió que va apostar pel cotxe sostenible i solidari i elèctric i tot això, va dir que ajudarien Air France, també perquè era l'empresa, diguem, era l'empresa d'aviació més sostenible, és a dir, la que menys emetia per quilòmetre recorregut, no sé què. No sé si això és veritat, però dir que una línia, que tu ajudes una línia aèria, diguem, francesa, perquè és la més sostenible del món, em sembla una barbaritat. Tu l'estàs ajudant perquè és francesa, deixem-nos de mentir. Igual que Alemanya ha ajudat a Lufthansa, i les excuses que donaran no sé quines seran, però ajuden a Lufthansa no perquè sigui sostenible o verda o res, sinó perquè simplement és una empresa alemanya que està en situació de problemes i se l'ajuda. I això ens porta a un greu problema que té Europa, que és aquest problema de que moltes de les empreses o les grans empreses europees, fixa't que són molt poc innovadores i molt dependents d'aquest tipus d'ajut del govern. Fixeu-vos, per exemple, que entre les grans tecnològiques del món, poseu les 10 empreses tecnològiques del món més grans del món, no hi ha ni una europea. Hi ha Google, hi ha Facebook, hi ha Amazon, hi ha Apple, hi ha Microsoft americanes, hi ha Alibaba, hi ha Tencent, hi ha Huawei xineses, però no hi ha ni una sola europea. És més, de les 100 empreses més grans d'Europa, 100 empreses més grans d'Europa, no hi ha ni una que hagi estat creada en els últims 40 anys. Fixa que totes aquestes empreses, les grans innovadores, Google, Facebook, totes són de recent creació, des dels anys 80 cap aquí. No hi ha ni una empresa a Europa que s'hagi creat, ni una gran empresa europea, de les 100 grans que s'hagi creat en els 40 anys. De les 30 empreses del DAX, que seria l'IBEX 35 alemany, només n'hi ha dues que s'hagin creat després de l'any 80. De les 40 més grans de França, una. De les 50 més grans de Suècia, zero. I de l'IBEX 35 n'hi ha... és difícil de comptar perquè l'IBEX 35 està ple d'empreses que es refunden i es funden i es creen i es recreen i canvien el nom. Per exemple, CaixaBank apareix com una empresa nova que es va crear el 2014 o 2015, però tothom sap que això ve de la Caixa, que tothom sap que això ve de la Caixa de Pensions i de la Monte de Piedad i tot això, que són del segle XIX. Però l'empresa sembla que s'hagi creat ara. Empreses noves a Espanya, només n'hi ha tres, que són Amadeus, Inditex i MassMobil. És a dir, molt poques empreses noves a Europa aconsegueixen convertir-se en gegants, i molt menys en gegants tecnològics. I una de les raons que fa... I per cert, això és un problema greu, És un problema greu perquè el progrés econòmic es basa en la innovació, en la creació i adaptació constant de noves idees, de nous productes, de nous mecanismes, i tota aquesta innovació avui dia està succeint principalment als Estats Units i a la Xina, i Europa s'està quedant com un centre turístic ple de museus i de persones jubilades, incapaç de competir empresarialment, almenys en termes de tecnologia i d'innovació, amb aquests grans països. I tot això passa perquè Europa, i Espanya en particular, depenen crucialment o utilitzen crucialment aquest tipus de connivència entre l'Estat i les empreses, el que s'anomena capitalisme d'amiguets. Capitalisme d'amiguets que hem vist aquests dies també quan, exministres d'indústria, energia, doncs entraven en el Consell d'Administració d'algunes empreses. Hem vist el Montilla entrant a Enagás fa 4 dies. Estan plens de ministres, tots els grans consells d'administració, plens de ministres, i tu et preguntes, i aquesta gent per què estan en els consells d'administració? El Montilla és expert en empreses? El Montilla és expert amb electricitat o amb gas o amb alguna de les coses que faci en gas? La resposta és que no, Montilla no té cap estudi. I aleshores, per què està en un consell d'administració? Per què una empresa paga un salari extravagant a una persona sense estudis? Pues única i exclusivament perquè ha sigut ministre i té un poder i té unes connexions, i això és el que busquen les empreses. Això és com si en el món del futbol hi ha dues maneres de guanyar. Una és doncs intentar fer un equip fantàstic, intentar treballar, entrenar, innovar, canviar la tàctica, etc, i fer un gran equip. L'altra manera és comprar l'àrbitre. Fixa't que si tu tens l'àrbitre comprat, doncs ja no cal que entrenis, no cal que milloris, no cal que treballis, sempre saps que al final et fotran el penalti en l'últim minut i guanyaràs. Doncs això és una mica el que està passant a Europa. Aquesta necessitat que tenen les grans empreses de comprar l'àrbitre, de que facis regulacions que t'acabin afavorint, de que posis ministres perquè coneixin, tenen connexions i això faci que canviïn les lleis a favor teu, per evitar que la competència dels nous, dels joves, dels que fan les coses diferents et pugui perjudicar, tot això el que acaba fent és que doncs, tu ni t'entrenis, ni treballis, ni busquis progressar, i tot això acaba perjudicant enormement la capacitat innovadora de la major part d'empreses europees. El capitalisme d'amiguets fa molt rics els amiguets, però fa molt pobre la resta del país.
Vostè deia que a Europa falta innovació, i hem vist que a Twitter vostè recomana als nostres polítics que es llegeixin el llibre que ha escrit Matt Ridley sobre aquesta qüestió. Qui és Matt Ridley i què explica aquest llibre, professor?
A veure, el Matt Ridley és un... De fet, és un estudiós de la ciència i de la història de la ciència, però és un lord de la Càmera dels Lords anglesa, és un tio molt culte, que ha escrit diversos llibres bestsellers en temes de ciència i tecnologia, i ara ha escrit un llibre sobre com funciona la innovació, i jo diria que el seu llibre té dos missatges principals. Un és que la innovació no és I més D. Tenim la creença equivocada molt sovint en molts governs de que per fer que un país sigui innovador el que cal és doncs, fer I més D. L'I més D és una part de les idees. L'I més D vol dir la investigació i desenvolupament, sí, sí. O recerca i desenvolupament. Científics a les universitats o als laboratoris inventant teories i teoremes i fent patents, però fent patents i fent teories no es creen productes. Hi ha la segona part, que és la implementació. Com es transformen les idees en productes, diguem, com l'iPhone o com el Facebook o com una peça de roba, no? O com una mandarina. Doncs com es transforma tot això en economia, aquesta és la segona part. I Europa té, doncs, una certa qualitat innegable, i nosaltres a Catalunya també, de les nostres institucions de recerca, tenim molta gent que té patents, gastem bastant en I+D, potser hauríem de gastar més i tot, però la capacitat innovadora no la tenim nosaltres. Qui té la capacitat innovadora de fer que les teories es transformin en productes reals la tenen més els americans i més els xinesos que no pas nosaltres en aquest moment, cosa que això no passava fa 50 anys. Els grans innovadors, les grans innovacions a mitjans del segle XX o la primera meitat del segle XX van ser europeus. El segon gran missatge d'aquest llibre és que la innovació sempre és el fruit de l'experimentació, de l'adaptació, de la prova i error. Un empresari que prova de fer una cosa, no li surt, llavors la canvia, i prova una altra cosa, llavors no li surt, llavors la canvia, i per tant, per fomentar la innovació cal crear un entorn on sigui fàcil provar coses, sigui fàcil fracassar, sigui fàcil equivocar-se, perquè és fruit de l'equivocació i dels errors que apareixen les noves idees, les bones, eh? I per tant, diguem, perquè un país progressi i sigui innovador, ha de ser capaç de crear aquest entorn. I lligant amb el que deia abans, Europa no té aquesta capacitat. Europa, en la mesura que protegeix aquestes grans empreses a base de fer lleis i de fer subsidis i de fer ajudes a les grans multinacionals perquè creïn llocs de treball, fixa que el que fa això és perjudicar els possibles competidors que podrien sortir en qualsevol moment, però que no surten. Que no surten perquè la pròpia regulació impedeix que surtin, perquè tu no els deixes experimentar, perquè tu no els deixes provar, perquè hi ha una llei que diu que si no has passat aquests 27 permisos, doncs no pots ni tan sols començar a operar, i això és una de les raons per les quals la innovació és, diguem, va amb retard. No, no l'IMSD, la innovació va amb retard a Europa en relació a altres indrets. I a mi m'ha semblat que aquestes idees, que no són noves, aquestes idees jo ja fa anys que les veig dient, però estan dites, explicades amb una gran quantitat d'historietes i d'exemples de com s'ha inventat bàsicament tot, des de la invenció del número zero a la Índia fa més de 1000 anys fins a la invenció de la intel·ligència artificial ara mateix, doncs tots els productes, els avions, els tabac, és a dir, tot, el cafè, doncs com s'han inventat tots aquests productes, crec que és un llibre que és interessant de llegir, sobretot per la gent que està interessada en la història de les idees, com jo, però també en la gent que està interessada en què els països progressin i siguin innovadors, cosa que haurien de ser els nostres polítics, i és per això que jo recomanava als nostres polítics que llegissin aquest llibre, perquè si no seguiran cometent els errors de subsidiar empreses com Ryanair o Nissan
que se'n van. Sí, no, li anava a dir que a mi em sorprèn que se n'adonin ara, no?
Que se n'adonin ara de què?
Bueno, de que ara que et plantegis ara canviar el model de subvenció. Home, doncs és una mica tard,
sí,
no?
Per això t'hi dic, el que deia el Pere Aragonès em sembla correcte.
Sí, sí. Clar, però potser això s'hauria d'haver aplicat fa 3 anys o 4 anys abans, no?
Exacte, no sé. Això, la frase de l'Aragonès és correcta, el que passa que demostra que el que hem estat fent fins ara era fer el préssec. Sí. Perquè ja estava claríssim que a veure, si tu vius del xantatge, si una empresa, diguem, només està aquí perquè tu el xantatgeges, a veure, no has de ser molt llest per saber què passarà quan algú li ofereix un xantatge més gran o quan tu deixes de pagar. No s'ha de ser molt llest, no?
Està claríssim. No, per això dic que em sorprèn que hagin trigat tant a veure-ho, però bé, més val tard que mai, ja aquella dita. Matt Ridley, el llibre How Innovation Works, el llibre que va recomanar el Xavier Salé i Martín en un tuit als polítics. Veurem qui se'l compra. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres. A reveure.
Gràcies. Bona tarda, professor Xavier Salé i Martín, catedràtic d'Economia i professor de la Universitat de Colòmbia. El que farem ara és una petita pausa per prendre un refrigeri, refrescar-nos i tornar, en aquest cas, amb els ulls posats a l'Antàrtida. Ara us ho expliquem.
Versió RAC 1.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.
RAC 1.